Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
A la recta final del programa d'aquest dimarts ens visita el Jaume Espina. Ja sabeu que ve cada 15 dies a parlar-nos d'històries de Sant Cugat. Perquè, això sí, històries no ens les acabarem mai, perquè n'hi ha de tot tipus. Acosta't al micro, Jaume, que no,
perdona,
si no, no et sentiré.
Dic que n'hi ha moltes, diverses, variades, petites, grans. La tira, Sant Cugat és un poble amb història.
I tu saps la sort que tenim? Que encara tenim protagonistes que les poden explicar.
Sí, 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 sí.
I això és molt...
Que hem tingut gent en aquest programa de 90 anys i que passa que n'hi ha alguns que ja, desgraciadament, tenia previst fer un programa amb la senyora Prat, però va morir fa... La dels uniformes.
Sí, és veritat.
Va morir fa 10 dies o 15, una cosa així. Però bueno, avui tenim en Joan Rivera, que no està en aquestes condicions.
Joan Rivera, que el veiem molt bé. El veiem molt bé. Què tal? Com estàs?
Hola, bé, bé, sí. Jo el que hauré de fer és, en aquest cas, explicar per referència alguna de les coses que he sentit en primera persona i que m'han explicat.
Molt bé. Avui de què parlem exactament, Jaume?
Pues de la història de Carter Trenet, que és, al final, ha acabat sent un lligam entre dos grans nissagues de Sant Cugat, que són Bruscallà i Català. Però el Joan ens pot explicar des de quan ve la nissaga, per exemple, Bruscallà, que ve del 1700 algo, no?
Sí, la nissaga Bruscallà, la referència que hi ha més antiga en aquest cas, alguns d'ells segurament algun dia xerrareu amb ells, però ve del 1715 a Urban i això està datat documentalment des d'em sembla que és el 1300 o així. Venen a Sant Cugat de llavors i hi ha diverses branques. S'ajunten amb el Tartaner, que és català, perquè la darrera generació només tenen una filla, que és la Teresa, Maria Teresa Català, i s'ajunta amb el Joan Bruscallà Grau. I és per això que actualment, diguem, el cognom català, tot i que hi ha persones que el que fan és la traslació del segon cognom, passar-lo al primer, però el cognom català queda amb l'última filla perquè tornen a tenir només...
Noies
i queda la Mariona, que és la meva companya, que és Bruscallà per part de pare i català per part de Tartraner de tota la vida.
I per què el nom de Cal Tartraner?
Pel que expliquen, perquè ells, com moltes altres famílies de Sant Cugat, es dedicaven a la vinya i de fet van tenir vinya fins als anys 70, que la seva zona va ser expropiada per la B30. Doncs, com molts d'altres, tenien prou producció de vi i tenien excedents com per no poder-los consumir només a la vila i acostumaven a portar-lo a Barcelona amb tartrana. No eren dels que feien transport, altres es van dedicar a fer el transport i hi havia empreses o famílies que ho feien, ells eren sempre amb el vi. I, de fet, van aconseguir... Jo això encara ho recordo, el sogre feia el trasllat, llavors ja tenien furgonetes, però hi havia tota una part del voltant de la boqueria on ell feia, repartia garrafes, i això era perquè a part de vinya tenien hort i l'àvia era una de les pageses que venia al pati de pageses de la boqueria. Llavors primer va ser amb tartrana, després amb coves grossos, quan va arribar el tren encara feien el transport i arribava a Barcelona i feien l'intercanvi. I després estem parlant de fa molts anys, eh?
Deixeu-me preguntar, perquè ens descriguis com era una tartrana.
Una tartrana és un carro adaptat al transport, que diríem que té més comoditats que el que es considerava un carro agrícola. Vindria a ser una mica el que va, com ho diríem, amb cotxes, o no sé, d'un cotxe que sigui una pick-up, no?, que seria per traginar molta cosa, el que seria una furgoneta d'aquestes més modernes, que pot ser ambivalent. De fet, traslladaven persones també, era un sistema de viatjar que s'utilitzava habitualment.
Si la tartrana era tant servia per transportar coses com per transportar persones, no?
Sí, sí. El carro era molt més agrícola, en el sentit de arrossegar i carregar directament des de les feixes o des del lloc on es feia servir.
M'explicaves abans que no sé si m'has dit el sogre o l'avi, que anaven a peu a Barcelona per fer una ballada.
Sí, això ho feien, bueno, això ho feien els joves a partir dels anys 30-40, aquest poble, no sé si abans també, però ell ho explicava sempre quan havia d'avisar alguna cosa amb les netes o com vulguem dir que us animeu una mica, que nosaltres ho fèiem més bé. I de fet ho tenien, ell anava en bicicleta de tota la vida també, va combinar-ho. Però el fet de desplaçament llarg, que nosaltres avui en dia se'ns fa pràcticament impensable i busquem de seguida un transport, per ells era habitual fer-ho a peu, utilitzant les vies, si és que hi eren, o en aquest cas la rebessada, a través de dreceres que podien trobar. I anaven i venien tranquil·lament en tot un dia, si no, no era cap problema.
Sí, no, el que és curiós és això, no?, que hi pugui... dedicaven el dia sencer a fer anar a Barcelona a fer algo. Bueno, també n'hi havia que anaven, o sigui, pels camins de ferradura, transportant abans de la rebessada, transportant, pues, això, el vi i les coses dels horts, no? Vosaltres a casa conserveu material o coses de vinya i tal? Teniu encara la premsa, no, crec?
Sí, sí, sí. De fet, diguem que l'estructura de la casa no ha canviat. Va ser pensada com a masia urbana, té, la planta és de tres casals, és quadrada, i hi havia tot una part posterior que hi havia els animals i es guardaven coses, que això ja no existeix, que arribava fins a la carretera, és a dir, fins al que ara és el carrer Francesc Moragues. Però sí, sí, amb l'estructura actual que es conserva tal com era, a la planta baixa hi ha la premsa, amb un rètol que diu "Hecho en vida de Pedro Català", el 1830 i pico. I, esclar, els Català van continuar, era primer només una planta i el de sobre, i amb el temps, i quan van poder, van pujar a l'altra planta. Sí, sí. Llavors es conserven els cups perquè són fets directament a terra, no estan tapats, és a dir, els mantenim tal qual. De fet, van ser operatius fins a mitjans dels anys 70, que encara es premsava. I la premsa és de les potents mecàniques, perquè no és, perdó, no mecànica, sinó manual. Té tres sistemes de giro i encara, diguem que fa de bon veure. El que passa que no s'utilitza, clar.
Però l'ensenyeu de quan en quan, no? Tinc entès?
Sí, alguna vegada venen visites, sí, sí.
Però això que és un acord que teniu amb l'Ajuntament?
No. Entenc que l'Ajuntament vol aconseguir una mena de circuit, no sé si dir artesanal, agrícola o això. Algunes vegades, quan ens ho han demanat puntualment, no tenim cap inconvenient en ensenyar-lo. De tota manera, com que és a casa, doncs, ja, molta gent ho coneix, eh? Vull dir, com que ells, tot i venent vi fora i portant molta part dels productes que venien a fora, sempre, jo recordo l'àvia, que allà entrava la gent, les portes eren obertes i compraven i venien. Tenien les,
sí,
botes.
Jo recordo haver comprat vi en aquella casa, perquè un dia té els seus anys també. Però, bueno, hi ha una cosa que crec que és comuna a tots els que viviu en cases així patrimonials, de patrimoni antic i tal, que és els problemes que existeixen per poder mantindre, per poder-la tindre en condicions, no?
Sí, això és, passa molt avui en dia, no? Jo entenc que les cases s'han de conservar i som partidaris de fer-ho tots, eh? Bueno, això que em dius nosaltres en concret, en una situació que hem passat no fa massa, vam tenir la teulada en males condicions, perquè alguna viga s'estava vencent i vam haver-ho de reconstruir i restaurar. I ho hem fet, tu m'ho dius, però de vegades mantenir la, diguem que la, és, són més les desavantatges que les avantatges que se't declari la casa com a, no sé, patrimoni cultural o immaterial d'aquests, no? Llavors, no sé, la sensació és que per un cantó voldries conservar-ho i és l'interès i fer-ho i així es fa, no? I per l'altre que hi hagués més suport del que actualment hi ha per part de les institucions, no? Perquè de vegades és molt fàcil des d'un despatx decidir què es pot fer i què no es pot fer, i en canvi probablement no es valori prou la implicació econòmica, per exemple, que això suposa, no? Davant d'alternatives que poden ser prou curoses tant pel medi com, no sé, perquè no alterin la fesomia. Però això són coses que a mi personalment em sorprenen i se m'escapen.
No, però nosaltres, per el que anem veient aquí i els comentaris que hem anat fent sempre, o sigui, la gent que té masies, cases, pairals aquí a Sant Cugat, justament tenen molt interès en mantindre-ho. O sigui, no és allò del típic destroyer, no?, que va tirant cases a terra i tal, sinó que en general hi ha una bona predisposició per part de la gent, no? I en canvi sí que es troben per part de les institucions, que no sempre és l'Ajuntament, pot ser la Generalitat o pot ser lleis estatals, que és molt fàcil això que dius, no? Això, parc natural a partir de demà, cony. I llavors ja no es pot tocar, no es pot fer, és que no pots ni mantindre, no? Aquest és una miqueta un problema, no? Però bueno, què més ens pots explicar d'així, alguna petita anècdota de quan anava a Tartrana, bueno, quan anaven?
De Tartrana poques, perquè és molt llunyà, no? No? Però jo, si el que et puc dir és que l'última unió, que era la del Joan Buscallà amb la Maria Teresa Català, sempre van ser molt inquiets, ara ja no hi són, però a part d'això em sembla que en algun altre moment ho he hagut d'explicar, però ell va ser la persona que el poble va decidir, ell personalment, no continuar tenint cavalls, i va ser dels primers que va decidir mecanitzar-se i va aconseguir un tractor que és una peça molt original, és un tractor dels anys 40, de 1940 i pocs, amb tecnologia alemanya, que probablement va ser repescat de les connexions que hi havia entre els nazis i un banquer que era el Joan Marc, que va muntar una empresa a Espanya en aquell moment amb tota l'aquiescència del grandíssim general, que es deia Taisa, i van, aquesta tecnologia que era dièsel monocilíndric, un tipus de tractor que no era un tractor d'entrada i el van anar convertint en això, doncs ell va ser dels primers que en va aconseguir un amb tots els esforços del món, va passar-se del que era fer les feines de fora amb cavall i amb animal a poder-ho fer amb tractor mecanitzat. Després...
El conserveu, aquest tractor?
Sí, l'hem restaurat i la nostra intenció és conservar-lo. Val molt la pena, a part de que hi ha una vinculació emocional, perquè és un punt molt especial de com una família evoluciona i té el coco més enllà del que està fent. Això ja venia una mica d'abans, vull dir, el pare de la Maria Teresa Català era una persona que, venint d'una nissaga de pagès a primers del segle XX, ell ja va veure que pagesos tots ho eren i va ser dels primers que es va dedicar a fer d'electricista al poble. Jo encara guardo algun tornavís i hi havia coses que ell feia. Malauradament va patir un Parkinson de molt jove i el va impossibilitar molt. Doncs això va fer que no pogués evolucionar per cap on ell veia, però ja hi veia altres coses. Doncs a partir d'aquell que des d'així van ser les dones les que, amb tota l'empenta del món, les català van tirar endavant. I ja que em deies això, després del tractor, ell, empescant-s'ho, van trobar un vehicle que, de fet, la gent gran del poble se'n recorda molt, perquè era un vehicle adaptat, que era una rúbia. A Espanya n'hi havia poques en aquell moment. Però als anys 50, la Mariona, ella recorda haver donat voltes amb ells, que eren molt inquiets, doncs, per la Costa Brava quan no existia el turisme com a tal. I recorden, clar, no hi havia camins gairebé arribar a Cales i així, cosa que tampoc era massa habitual que la gent de pagès tingués altres inquietuds, no? I sempre que podien, doncs, feien coses així.
Sí, heu estat una família, per dir-ho així, que sempre ha anat per davant una mica, no?
Jo penso que sí, que eren molt oberts, que llegien, eren subscriptors, no sé, la Maria Teresa tenia, no sé, tot en Verdaguer, tot en Maragall, quan no era habitual, en èpoques en què això no funcionava tant així, i sempre hi havia una inquietud de fer més coses més enllà de les que et toquen, o de les que la gent pensaria que et toquen, no?
Sí, perquè tothom es pensa que pagès és una persona tancada, que no sap res de res, mig analfabeta, i que l'únic que sap és cavar a l'or, no? Sí. I realment això no és així, perquè vull dir, gràcies a molts pagesos amb una mica de visió s'han aconseguit tirar coses endavant i fer funcionar pobles com el nostre, no?
Doncs jo no sé si encara queda temps per explicar una petita anècdota. Alguna altra petita anècdota que puguem explicar de Cal Tartraner?
Sí, bueno, sempre n'hi ha, però tornant a la construcció de la casa, el que és la premsa, hi col·laborava tothom. Es pensava només el vi d'allà, però no fa massa... no sé per quin aniversari era que vam haver de remenar fotos. Em sembla que es va fer alguna cosa que se'ns va demanar retratos, i hi havia una foto d'un moment mentre es feia la brema que premsaven, hi havia gent de la família a la foto i un nen petit que ningú l'identificava perquè no se sabia, era un nano petit, i al cap de poc, amb el pessebre que muntem i que molta gent doncs, es queda allà a la finestra mirant, va entrar un senyor, perquè era un senyor, i ens va dir: he vist una foto que va aparèixer no sé qual, aquell noi era jo.
Que bé.
I ens va fer molta gràcia perquè, clar, probablement era amic d'algú que treballava,
sí, sí,
però els que treballaven ja no hi eren i ningú podia identificar aquella persona, una mica com li ha passat a en Carles Cabanes amb l'exposició, no?, que alguns dels retrats del seu pare doncs no tenien nom, va posar un cartell perquè la gent pogués dir si el coneixeu, digueu, i han aparegut molts i han sigut que... identificats, no?
Sí, sí, perquè vull...
sí, que estava ja en aquell moment i sí, va passar així. Aquell, i va passar així.
Allò que diuen, estar en el moment, en el lloc oportú, en el moment oportú, no? Però bueno.
Doncs mira, ha format part de la història, no? Podríem dir en aquest cas. Doncs al Joan Rivera, de Cal Tartraner, li agraïm que ens hagi acceptat la invitació de venir avui al programa a explicar-nos part de la història d'aquesta ciutat i de casa seva, de la seva família. I Jaume, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
Ens tornem a trobar d'aquí 15 dies amb una altra petita gran història, com aquestes, que vull dir, la gent pot pensar que no tenen importància, però que penso que formen part de la nostra manera de ser, i Sant Cugat no seria el que és si no fos justament per tota aquesta gent que van estar en els seus moments doncs tirant-la endavant, no? És la història de Sant Cugat.
Molt bé, gràcies també al Jaume Espina, i a vostès ja saben que per avui acabem, però que demà tornarem a partir de les 10 del matí puntuals amb una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies a tots, molt bon dia.
Sant Cugat a Fons.